possible esclat del conflicte, la majoria d'analistes coincidien a dir que no passaria res, que això ja no ho tornaríem a veure, que allò que havia passat a Crimea el 2014, que per cert, per part de ningú, allò va veure com un preludi del que realment està acabant sent, doncs no tenia gaire importància i que passaria o que no arribaria enlloc.
Vam sentir les guerres híbrides, eh? Recordem el concepte aquell de les guerres híbrides, que
exacte,
no eren tan sobre el terreny.
Sí, que no hi havia armes, ja no hi havia explosions ni bombardejos, però que, i això, estem veient que ha passat un any i el que fins i tot els que deien que sí que podia haver-hi un conflicte, i que eren molt pocs, ni tan sols s'imaginaven que això podia durar tant de temps. Jo crec que... Ara ho deia l'Abel també, cada dia que passa fa més difícil la pau perquè les posicions cada vegada s'allunyen més i s'acaba consolidant el que t'ha portat al conflicte. La sensació que tinc és que l'única manera potser que canviïn coses més enllà dels avenços militars, que serà difícil perquè ho estem veient, i de fet, i és veritat que els avenços de les tropes ucraïneses ens n'assabentem de tot, però després si intentes buscar una mica quina és realment la situació, veus que hi ha moltes altres zones on els russos també estan avançant i potser no s'explica de la mateixa manera. Però... per mi la qüestió és què passarà amb Putin. O sigui, és realment així que l'única manera que això s'acabi és que Putin desaparegui del mapa, perquè ara ell ja es troba també en una situació i ho ha pres d'una forma molt personal que no pot recular de cap de les maneres. I a partir d'aquí hi ha les especulacions també, que si està greument malalt, que si en realitat està mort, però...
Carai.
No ens n'estem assabentant, ja de tot en aquest sentit, i forma part també d'aquesta guerra psicològica. Però és que potser aquest és l'únic punt per on això pot canviar, és a nivell intern a Rússia i amb el destí personal i la vida, potser fins i tot, de Vladimir Putin.
És que jo crec que ens equivoquem si pensem que això és només Ucraïna. Això ve
clar
de,
que no.
Això ve de Txetxènia, ve de Síria, vull dir... Tot l'ascens i el manteniment en el poder de Putin es sustenta en agressions militars i recuperació de la imatge de la gran Rússia imperial. Per això és tan important. Primer Crimea i després la resta d'Ucraïna.
Venir les conseqüències, que és el que deia també la Sara. No és una cosa d'Ucraïna, com ja hem anat descobrint l'últim any, no? Que la guerra continuï afecta, evidentment, a tot el planeta. 10:02. Deixem un moment a la publicitat i de seguida us pregunto què nassos ha passat a l'ANC? Que nassos ha passat al Barça. Ara tornem.
Que és bonic, això.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Arriba la ruta del xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Després de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna, Europa treballa per recuperar la sobirania tecnològica, clau en molts àmbits. La indústria és un sector imprescindible per aconseguir-ho, amb la producció de semiconductors, energies verdes i l'adaptació de les noves tecnologies a les necessitats actuals. Per aquest motiu, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria, amb més d'un centenar de mesures que pretenen situar el sector allà on toca. Ho ha explicat el Catalunya Avança, el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
La sobirania tecnològica, la productiva, aquesta autonomia estratègica va d'això, va de recuperar aquest pes, perquè si no hi som, doncs cada vegada comptarem menys, a més, en un context en el que Europa és el continent envellit, i una vegada, doncs, incrementa l'esperança de vida, i això, òbviament, té un sentit molt positiu, però al mateix temps està fent, doncs, que la població activa d'Europa es vagi envellint. Per tant, hi ha molts reptes, i jo crec que la resposta és la indústria, diguéssim. En tots aquests reptes i aquestes complexitats, la indústria moderna, no? Indústria 4.0, verda, connectada, digital, és la resposta a bona part d'aquestes inquietuds i aquestes incerteses que viurem en els propers anys.
El Pacte Nacional per la Indústria preveu incrementar el pes del sector en el PIB català fins a assolir el 25% l'any 2030.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 4 minuts som acompanyats de la Maria Vila, de la Sara González, de la Ivan Guerri, de la Tània Tàpia. De seguida us preguntaré per l'ANC perquè s'ha complicat les coses en les últimes hores i la impressió que fa és de voladura controlada, diguem-ne, perquè ahir vam veure... Bueno, perdó, controlada? Mira la Sara així, no controlada, no, però ahir va haver-hi una sortida de la reunió, entre altres coses l'ANC enviant una foto de Dolors Feliu i de Peça Rodona abraçats, bueno, abraçats, fent-se una foto mirant-se, fent un selfie, pràcticament. I, per tant, com la de sensació de no, però estem dialogant. Però per dins la trencadissa és considerable. Però abans, per qui no s'hagi despertat a l'hora que ho explicàvem, el cas del Barça i aquest àrbitre, exàrbitre, Enríquez Negreira, que cada dia hi ha un episodi nou del serial, avui és molt interessant i molt interessant i alhora molt inquietant i hi obre un nou camí que tampoc acabem de saber on acaba. Ahir explicàvem que el diari El Mundo havia publicat diverses factures que havia cobrat un exdirectiu del Barça, Josep Contreras, que va ser directiu a l'època Núñez, a l'època Gaspar, a l'època Bartomeu també, i que hauria cobrat, creu la fiscalia, ahir les factures que publicava el Mundo durant uns quants anys sumaven 750.000 euros, no els 7 milions, perquè només eren d'un temps concret, sospitava la fiscalia que aquest directiu, a través de la seva empresa, feia de pantalla, és a dir, el Barça li pagava amb ell perquè ell li pagués a Negreira, i avui ens llevem amb la informació del diari El País que diu que, a més, fiscalia sospita que en Contreras s'enduia la meitat dels diners de comissió per fer, per fer aquesta feina, que és de fer de pantalla entre el Barça i Negreira. Exacte. 50% dels diners. Clar, la primera pregunta és, en aquest cas, si és així, si Contreras va estar ho fent des del principi de la relació amb Negreira, és a dir, no són 700.000 euros, sinó 7 milions, i se'n va endur la meitat. Aquí estem parlant d'una altra cosa, perquè ja és un directiu del club que s'enduia diners del club a través d'una empresa pantalla i per pagar-la a un tercer que era un àrbitre. Però la pregunta de tot el relat és si els diners on han anat a parar, perquè clar, hi ha molts dubtes, no? Quin era l'acord del Barça amb aquest àrbitre? Per què servia? I això no queda gens clar en tot el que hem estat explicant, perquè des d'un punt de vista de favors arbitrals, si es repassa els últims 20 anys, no seria el club més beneficiat al Barça, o no? Hi ha una cosa molt, molt evident. Però, per altra banda, la sorpresa que vam tenir quan vam saber que, des del punt de vista d'Hisenda, el senyor Enríquez Negreira no havien detectat un augment patrimonial considerable, un senyor que hauria cobrat 7 milions d'euros. Llavors, la pregunta és, els diners on anaven? Perquè una de les coses que sí que havia detectat Hisenda és una retirada d'efectiu considerable i continuada en el temps. On anaven aquests diners? I tenint en compte la informació produïda al diari El País, si la meitat podien haver anat a mans d'un exdirectiu, la cosa es complica.
És tot plegat, és molt complicat per això, perquè d'entrada sabem que el Barça va pagar molts diners, no sabem per què, ni sabem realment a qui. Perquè per molt meravellosos que fossin els informes que feien aquests senyors sobre els àrbitres, no valien aquests diners.
Ahir un entrenador del Barça d'aquesta època, Valverde, va dir que primera notícia d'aquests informes. Vull dir, si l'entrenador del Barça no tenia idea o li semblaven menors, vol dir que la importància, si és que n'hi havia, era bastant baixa.
Era bastant baixa. Aleshores, la sospita, que jo crec que és evident i que no ens podem treure de sobre, és que s'ha estafat els socis o l'entitat. S'han pagat uns diners, no se sap per què, però si no estan justificats és perquè no eren lícits. I la segona pregunta, que de moment el col·lectiu d'àrbitres i la federació han aconseguit desviar, és la de compra efectiva d'àrbitres, perquè no s'ha pogut acreditar que aquests diners que cobrava Negreira han arribat efectivament als àrbitres.
De fet, el comentari general en l'entorn dels àrbitres ha estat, però si aquest senyor era un mindundi. S'ha vingut a dir això. Molt bé, el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, però tampoc no hi pintava tant.
Clar, és que...
Llavors, el relat d'això ha estat, el Barça ha estat estafat, no? Perquè aquest senyor no tenia cap poder per fer res.
Però si realment el club va ser extorquit, jo crec que el propi club devia saber que Negreira tenia un paper més institucional que no pas executiu al comitè d'àrbitres. Ho dic perquè el relat de l'extorsió té algunes febleses. Si tu has estat extorquit, la Porta no hauria de tenir cap problema en explicar que tu has estat víctima d'una extorsió. El problema és quan donar explicacions sobre això implica també reconèixer que has comès irregularitats. També aquí hi ha una altra llacuna. Si realment hi havia algun directiu del club cobrant, per què la Porta li va duplicar pràcticament els pagaments a Negreira en el seu últim any de l'anterior mandat?
En aquest cas,
perquè va passar de 200.000 a mig milió.
Vull recordar que el directiu, abans ho he citat, va estar en Núñez, en Gaspar, en Bartomeu, amb la Porta no hi era aquest directiu en concret que sabem, però ten raó que efectivament sembla, almenys el que explicava Bartomeu, que els diners van seguir incrementant-se en l'època, en el mandat primer
i no una mica, sinó que es van més que duplicar.
Segons diu Bartomeu, que això també s'hauria de posar
en quarantena, total. Tothom aquí s'està intentant defensar, evidentment.
No, jo crec que el primer que hauria de fer el club és donar explicacions amb la màxima transparència possible, que és, la investigació se centra en el 2016-2018, però no se sap exactament quan va començar. En el club s'han fet múltiples due diligence, informes i forensics de tot tipus, i seria estrany que això no formés part d'aquestes auditories. S'ha de veure exactament aquests diners, com deia l'Iva, per què es van pagar, aquí, a canvi de què, i durant quants anys. I jo crec que això el club ho pot explicar i pot dir, mira, el que deia la Sara, no? Ens han estat extorquint durant tot aquest temps, perquè hi havia un tio que deia que si no se li pagava, llavors es perjudicaria el Barça.
No hi hauria un arbitratge.
Això es pot explicar. El que crec que és evident és que durant tots aquests anys no hi ha hagut un afavoriment dels àrbitres cap al Barça que puguem identificar. Em sembla més aviat al contrari, si haguéssim de dir alguna cosa. Llavors, cal esperar explicacions. De moment, jo crec que la Porta ha sortit a defensar l'honorabilitat del club, que és el que ha de fer, sense tampoc posar les culpes a d'altres, però més enllà d'això hauria de donar explicacions molt més detallades del que ha estat passant durant tots aquests anys, que ell ja deu tenir fins i tot dins de la pròpia investigació, ja deu saber de què és objecte i què és el que s'està investigant exactament. Només saber això jo crec que ajudaria de força a dissipar dubtes, que per altra banda determinats mitjans estan aferrant com si els anés la vida, no? No trigarem a sentir que les últimes lligues del Barça són il·legítimes o que res del que, vaja, o que tot el que ha passat al club en els últims anys no hauria d'haver passat.
Per mi, perdoneu, la clau de tot això, sí, ara us passo la pilota i a la Tània, que encara no hem sentit sobre aquest tema. Si la ruta dels diners no acaba comportant un benefici d'arbitratges al Barça, la clau és la ruta dels diners.
Clar.
És a dir, aparentment, en una situació, si ara això es tractés d'una compra d'arbitratges, la clau és on ha acabat això. Ha acabat amb uns beneficis determinants, al Barça li pitaven més penals, hi havia designació d'àrbitres pròxims a X, algunes de les lligues, de les Champions, del que sigui, les ha guanyat amb evidències que els àrbitres afavorien. Això, de moment, ningú ha sigut capaç de veure-ho. Llavors, el focus s'ha de girar, en algun moment, cap a una altra banda, que és els calés, que és aquests 7 milions d'euros li van pagar directament a Negreira, li van fer a través d'un directiu, aquest directiu es quedava els diners, per què?
On són i qui els té?
On són i qui els té?
Exacte.
És així. Perdó, que la Tània no, encara no pot.
Digues, Tània. No, agafant això que deies, vull dir, amb els elements que coneixem, sembla que hauríem de pensar que és una estratègia i doncs dirigida a tenir informació privilegiada o a comprar àrbits, però si això no es pot demostrar, aquí el dilema és aquest, és llavors per què? Per què se li paguen aquests diners? I ara dèieu que s'ha donat explicacions, sí, però també s'ha assenyalat l'oportunitat de que això hagi saltat a la llum. El club també ha sortit a dir que, bueno, ara que és un bon moment per al Barça, doncs ara en aquest moment torna a sortir informacions que van en contra del club. Però la importància del fet és que fins i tot i li van preguntar a Pedro Sánchez en una gira que fa per la capitalitat de la Unió Europea, Eslovènia, que hi ha tres preguntes per fer al president i una va ser sobre el Barça, sobre aquesta situació. Vull dir, la rellevància que té per els diners que es mouen, sobretot per les incògnites que genera, perquè no és allò que dius, mira, surt, fas 1 i 1, són 2. No, perquè no sabem exactament els diners, com es van moure, de quina manera, hi ha foscor, no saps l'objectiu ni el rèdit que em va treure directe al club. Per tant, és veritat que si això passés en un altre club, segurament ningú hi sucaria tan pa com és el Barça, i ha omplert les portades de mitjans d'àmbit estatal i especialment els esportius de les capçaleres de Madrid. Però el cas és important i el club hauria d'aclarir-ho. Hi ha la cautela que cal perquè hi ha una investigació oberta i sabem que aquestes coses van més lentes, però hi ha moltíssims interrogants que fan que no sigui gens clar l'objectiu del pagament d'aquests diners.
Abundant amb això, i és que cadascú és forofo del seu equip i té la visió que té dels àrbitres, però siguen honestos, ni el Barça, ni el Madrid, ni l'Atlético són dels equips que habitualment són més perjudicats pels àrbitres.
Si comparem aquests tres, és força evident, hi ha dades es pot comprovar fàcilment.
Però si li dius això a algú del Girona o de l'Espanyol, et dirà, vagi passant, perquè sigues un club petit i enfronta't amb aquesta maquinària. El que vull dir és que és bastant increïble que el Barça necessités pagar tants milions per obtenir arbitratges neutrals i que quatre presidents del Barça i quatre directives del Barça es creguessin un senyor que tots els arbitres sabien que no pintava res, perquè objectivament tenen més fonts d'informació i més interrelacions amb la Lliga i amb els comitès d'àrbitres. Aleshores, jo crec que aquí hi ha moltes coses que no ens estan explicant i hauríem de començar a explicar.
I amb independència de quina sigui la resposta a totes les preguntes que hem plantejat, perquè és evident que hi ha més preguntes en aquests moments fins i tot que respostes, crec que el dany reputacional sobre el club a aquestes alçades ja és difícil de reparar. Vull dir que realment s'ha vist molt malmès aquest lema de més que un club. I la pregunta també que ens fem és si realment aquesta situació és aïllada, això només ha passat al Barça, o realment hi ha altres clubs que han arribat a pagar també per assessoraments o presumptes assessoraments arbitrals a àrbitres que estaven en actiu.
És que
perquè amb independència fins i tot de que no s'arribés a demostrar cap irregularitat, és èticament reprovable que un club pugui contractar...
Ell no estava en actiu, però era directiu, vicepresident.
Exacte.
En aquest cas del comitè tècnic.
Exacte. Sí. O sigui, un directiu o un àrbitre.
És un senyor que estava retirat
que
i que estava a casa seva.
Estava en actiu.
És que el mal reputacional...
No dirigia, no xiulava.
No és només pel Barça, és per a tota l'estructura...
Tot el món del futbol.
Del futbol espanyol, que és una màquina de fer diners.
Perdona, quan surt Javier Tebas... Ell també diu, jo no crec... A veure qui diu la veritat i qui no, però ell surt i diu, jo no crec que la gent beneficia del Barça als àrbitres. Ho va dir.
Clar.
A la seva compareixença, entre altres coses, perquè també és el seu negoci.
Home, clar.
Amb això no vull dir que ho hagi estat o no beneficiat. Dic que de moment no hi ha sortit ningú, no ha pogut comprovar ningú, ni sortir ningú a dir, mira, els números són aquests, és inapel·lable, evidentment això va passar, i això, i això, i això. No ha sortit. Per tant, davant d'això, per mi la pregunta és si no ens estem fent la pregunta equivocada, que és fixant-nos en els àrbitres i en els arbitratges i no en els diners.
Sí, sí. Bueno, i el fet que hi hagués algú que cobrés durant una època determinada, insisteixo, que de forma interposada s'embutxaqués una part, doncs així d'entrada sona estrany. Perquè
un directiu no tens... enduent-se diners del club.
Exacte. Sí, sí.
Home.
Sí, sí.
Vull dir que això és... No sé, Emili Rousseau en el seu dia per un altre tema va dir, algú ha posat la mala caixa, després es va...
També caldria saber si el club, enrere, però... fins a quin punt el club n'era conscient.
Si el club ho sabia o no.
Si saber de qui és una empresa tampoc no és tan senzill. I que hi hagués algú que digués...
També pots pensar
molt malament. Jo cobro per compte de...
També pots pensar molt malament i pensar que el destí final d'aquests diners no era el senyor Negreiro, sinó la gent interposada. Perquè al final... ho pots pensar tot, i també pots pensar que hi ha gent que ha fet molts diners a l'entorn del Barça sense que el comú dels mortals ho sapiguessin.
En tot cas...
El que vull dir, només amb el cas del que publica avui el Diari del País, que per mi canvia coses. És a dir, no té molt, aparentment no té molt sentit que hi hagi un directiu del Barça que està sent directiu del Barça, que faci una empresa pantalla per pagar-li diners a un àrbitre. O sigui, no té cap mena de sentit. El que passa és que avui que et surti digui que quan era directiu del Barça es quedava la meitat d'aquests diners, per mi canvia radicalment el relat de la cosa. Hi havia un directiu del Barça que estava guanyant diners del club que suposadament acabava en un àrbitre, que això ja no és lícit, però és que sobre que se'ls quedi un directiu quan, sabem tots, els directius del Barça no cobren per la seva feina.
No, i que i el problema afegit, crec, i que dificulta també anar al fons de la qüestió, que hi hagi transparència, és que en els últims anys el Barça ha estat gestionat per gent antagònica en els seus plantejaments i en els seus projectes. I que surti Bartomeu i per defensar-se hagi de carregar el mort a la Junta actual, o no a la Junta actual, sinó a la Porta com a president, que ja ho havia estat abans, dificulta encara més la cosa. El que és evident és que aquest senyor estava va estar allà durant un el Contreras va ser directiu durant un temps determinat i amb una directiva determinada, i aquí és on crec que també s'han de donar explicacions. De totes maneres, amb el tema del futbol en general, crec que hi ha moltes coses que se'ns escapen i és aquesta mostra d'aquesta tecnificació absoluta, que és que a molta gent li pot ser un estrany que els clubs estudiïn de quina manera xiulen els àrbitres. És a dir, no, mira, aquí les faltes més val que no la protestis perquè aquest té la targeta groga fàcil i si et despistes pots acabar expulsat. O no, aquest, potser si et tires una mica pots aconseguir que et xiulin una falta a favor. Tot això s'estudia també, i crec que és important separar una cosa de l'altra. És a dir, per molt que ens sembli escandalós que això passi, ho fa tothom i es considera una manera més d'estudiar els partits, i aquest és un tema, i podem dir si són molts o pocs diners i qui ho feia i quines responsabilitats tenia, però l'altra és, efectivament, un cop aquests pagaments es fan, si realment corresponen a això, i qui ja s'ha embutxacat diners pel mig, però que per una comissió d'un 50% sí, no està malament.
És una gran comissió.
Per si, Maria, el qui ho feia sí que és determinant. És a dir, és el que plantejava abans. Fins i tot en el cas hipotètic, després de totes les informacions publicades, que es demostrés que tot el que es va fer era tenia un paraigua legal, per mi és èticament reprovable,
sí,
que un
però
club
són dues coses diferents.
Contracti l'assessorament a un directiu arbitral que està en actiu.
Sí, sí.
A mi el qui sí que em sembla també clau.
Jo l'únic que portava sobre això és que tinc la impressió que
sí, el focus s'ha de posar en on estan els diners i qui els té i per què.
En la qüestió ètica, moral, sí, sí, efectivament, sí. Que salta a la vista, que un club pagui a un senyor que té capacitat d'influència sobre els àrbitres. Però és que la pregunta és, si no s'ha aconseguit això, i que a més aquest senyor patrimonialment, diu Hisenda, no va tenir un augment patrimonial significatiu, porto des de dijous dient, i on nassos són els diners?
Sí, és que al final
7 milions d'euros.
Amb totes les peces del trencaclos que se'ns està posant sobre la taula, que són moltes, però a la vegada continuem sense resposta als principals interrogants, s'està apuntant directament a un presumpte cas de corrupció.
10 i 23. Home, volia fer el silenci aquí de m'has deixat.
Una mica de drama.
Escolta, anirem acabant, entre altres coses, perquè ha vingut el Jordi i volia estar fent fotos aquí des del públic, i ara així no es pot treballar.
Així no es pot treballar. Ja no podem fer res més.
Acostumats al dia de la ràdio. Évole, hola, eh?
Hola.
Hola, el tens de lluny. Vols dir alguna cosa del Barça o no?
Què ha passat? Vine cap aquí al micro.
No t'has assabentat de res? No t'has assabentat de res del Barça, no? El Negrei, l'has tingut complicat, no?
Sí,
la setmana.
He llegit ara l'informe Pelícano del que ha fet el Joan Jopallàs.
La cronologia històrica,
sí, 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 no, m'agrada molt la investigació que fa, que una mica et posen antecedents, no?, de què passava al principi, perquè va arribar aquest senyor, i que quan arbitrava el Barça, quan ell encara estava en actiu, hi havia molta polèmica.
No, i tant.
Bueno, el Barça no el va arbitrar mai, quan arbitrava el Madrid.
Exacte.
I ell es defensava, de què passa, que no se puede ser catalán y neutral, o algo així deia.
No hi haurà un lo de voler Negreira?
En principi no. En principi no, perquè la meva cadena ja està molt, 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 molt ficada amb aquest tema, amb Pedrerol i companyia.
Ja. No cal es treballa molt el tema, no?
No cal que ens trepitgem la manguera entre nosaltres.
No, home, no només no, faltaria, no vulguis no, tenir no, problemes
no,
ara,
jo,
també.
Jo no... La veritat és que no m'interessa gaire el tema.
Oh, què dius ara?
Sí, sí, sí. No, no, és que crec que el futbol ho amplifica tot moltíssim i d'alguna manera em dona la sensació de que aquest tipus de contractes es deuen donar a tots els clubs. Hi ha una cosa que ha passat aquesta setmana i és que no he escoltat a cap president de cap altre club aixecant la veu i dient que escàndalo.
Interessant, això.
Clar, és que ningú, ni Florentino, ni no sé, ara només conec a Florentino, crec, de presidents.
Però, això als 90 no passava. Clar,
realment no t'agrada el futbol?
No, m'encanta el futbol. Li agradava el d'abans.
El d'abans i d'ara quan es juga, quan la pilota està al camp i ja està. Sí, sí.
Ara això del futbol d'abans ja en parlarem algun dia, eh?
Què vols dir?
Home, el futbol d'abans era un lloc on els nazis entraven a tots els camps.
Ara tampoc hem dit això, eh? No anem a defensar els nazis.
Tot aquest discurs en contra del futbol modern a mi em molesta una mica. És com la gent que té nostàlgia del barri xino. Home, doncs...
Però escolta, que tu jugues al futbol d'antes, què m'estàs dient?
Com vols dir d'antes? Jo no trenco cames.
Que no trenques cames?
No.
A mi m'han dit que ets bastant agressiu amb la pilota.
No, perquè ara ja em fa por, ja no tinc aquella valentia.
Veus, estàs tot el matí
anys
amb el tema de l'edat.
Sí. No, però segurament té raó, eh? Que normalment sublimem aquest tipus de futbol d'abans perquè érem més joves i érem més petits.
No trobes a faltar el futbol d'aleshores, trobes a faltar el teu jo de quan tenies 20 anys.
Ara.
Això m'agrada molt. No sabia que venia el psicoanalisi avui.
10:26, escolta, que al final t'he dit, Sara, que parlaríem de l'ANC.
Jo, quan
vols fer un apunt ràpit perquè entenguem alguna cosa del que ha passat a les últimes...
Això és pitjor que Enriquez Negreira, eh? Aquest tema a mi això sí que...
Encara t'interessa menys.
No, home...
Perquè t'has vingut a parlar de tu libro.
Estic enganxadíssim al tema ANC, sisplau. No, de veritat t'ho dic, eh? Em sembla una entitat digna de que facin una sèrie a Netflix.
És veritat que aquest no és el primer episodi de crisi greu que pateix l'ANC, no? No és la primera trencadissa, recordem que a l'època Pelosier van arribar a dimitir 7 secretaris nacionals, però sí que és la crisi més greu des de la seva constitució l'any 2012 i que es produeix segurament en el moment en què l'entitat és més dèbil i menys influent en el moviment independentista, i només fa falta dues fotografies, la de Carme Forcadell dient el 2014 president posi les urnes, com d'impactant va ser això en les decisions polítiques que es van prendre aleshores, i a l'última diada el plantejament de la llista cívica, diguem-ne que Esquerra i Junts no es van moure de les seves posicions perquè l'ANC hagués plantejat justament això. La llista cívica és la que ha provocat l'actual crisi, no tant que es proposi la presentació d'una quarta candidatura independentista a les properes eleccions, sinó el com s'ha plantejat. Les persones que han dimitit el que reivindicaven és que s'hauria d'haver produït un procés de debat de democràcia interna, és a dir, que si tu presentes una llista cívica estigui marcada una estratègia global de si realment perjudica o beneficia el moviment. I el que fan aquestes 13 persones, havien de ser una vintena, al final només han pogut frenar 7 persones que no van dimitir, és justament que hi hagués aquest debat ric dins de l'entitat, i acusen a Dolors Feliu. I és veritat que es posa molt el focus en Dolors Feliu i menys en Oriol Bertran, però l'acusen com un dels instigadors de la falta de debat intern. El que critiquen és justament això, que no se'ls ha deixat opinar suficientment, que no s'ha teixit una estratègia que sigui constructiva, sinó que es va tirar a la brava el plantejament de la llista cívica, i ells entenen que l'ANC, doncs, per continuar tenint o recuperar el paper d'influència que va tenir en el seu dia en el moviment, doncs ha de teixir complicitats amb altres entitats, que s'ha perdut. Hem vist com també s'ha perdut la unitat d'acció, no només entre els partits, sinó també amb Òmnium o amb altres entitats que en altres moments havien cooperat i havien exercit de locomotora dels moments àlgids del procés, i que aquesta influència s'ha anat perdent, i s'ha anat perdent també perquè no s'està fent un debat estratègic prou constructiu.
Un minut i dos quarts, doncs.
Una llàstima, que no hi hagi llista cívica. A mi
no ho sabem, bueno, encara.
No, però pot ser que hi siguin.
A mi m'agrada molt quan la fan pública. És una mica com l'All-Star. A veure, qui surt d'aquesta vegada.
De totes maneres...
Anem a buscar, a veure si queda algun escriptor, algú de TV3 que ja no hi sigui.
No t'hauran trucat pas de la llista cívica.
Totes les vegades. M'encanta que em truquin per aquestes coses.
De totes maneres, quan se li pregunta a Carme Forcadell què opina sobre l'actual proposta de la llista cívica, ella recorda que la llista cívica ja es va fer, ja es va intentar. va ser Junts pel Sí.
Ah, Junts pel Sí.
Clar, clar, clar. Va sortir molt bé.
Mica, no? Sota el seu punt de vista, sota el seu punt de vista aquest, va dir fa una setmana
molt,
que, no,
molt
que no havia tingut els efectes desitjats. Ella ho va expressar així.
Va, pràcticament 2:15 del matí. Ho deixarem aquí, al costat de la Maria Vila, de la Sara González, de l'Ivan Guerrero, de la Tània Tàpia. Moltes gràcies a les quatre.
A vosaltres.
Bon, ja heu acabat que els bunyols.
Bon dia.
I,
a vosaltres.
Què va? Si hem deixat molt.
És mentint.
Acabo de descobrir ara.
Perdona,
deixeu-me que us ho digui, que acabo de descobrir que en aquesta safata la meitat són de crema i la meitat
sí,
són de nata.
Sí.
No me n'havia donat fins ara.
Home. Ah, veus? Jo
què t'has estat menjant, els de nata?
No, els de crema, però en realitat però crec que els de nata m'agraden més.
Els que sobren, què fas? Fas un paquetet i els portes a casa als sogres?
No, perdona, que hi ha gent molt necessitada en aquesta ràdio, eh? A la redacció hi ha gent que ho necessita.
Jo m'alegro que avui no estigui Antonio Banyes, perquè si no sí que no quedaria ni un.
Apa, va! 2:15, un moment, ara tornem, eh? Gràcies.
D'on són aquestes carxofes?
Són d'aquí, les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
Donem forma al futur. Ajuntament de Barcelona.
Dijous 23 de febrer al Palau de la Música Catalana gaudeix d'una vetllada de sinfonisme amb aromes de l'est amb l'Orquestra Simfònica d'Anvers i Pablo Fernández sota la direcció de Lin Chan.
Amb el popular ballet Romeu i Julieta de Prokofiev en versió concert i concert per a violoncel número 1 de Shostakovich.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? De tindre cap tabú en fase que et dona la gana, sense ànim.
Per mi la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Via lliure.
Antes, la gent no ens deia boomer. Ens insultaven dient,
escolta, posa'm els Boston, els diré.
Aquesta puta merda és a or.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Passant 2:45.
Si usted todavía fuese diputada de Vox, ¿estaría hoy aquí sentada? ¿Nunca pensó que la enviaban a Andalucía para quitársela de encima? ¿Le consta a usted esa división en Vox? ¿Qué limitaciones tiene Santiago Abascal? ¿Y de quién es prisionero? ¿Ortega Smith es de los que consideraría que la homosexualidad es una enfermedad? ¿Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox?
Jordi Évole, ¿qué tal? Buen día.
Bon dia, Xavi.
No sé si m'agradaria que em preguntessis res a mi.
Però
sincerament.
Però tu no et preguntaries això.
No, això és, no, altres coses, vés a saber què preguntaries. Aquest diumenge, avui, a 9:45 de la nit, a la sexta, segon programa de la nova temporada de Lo de Évole, i després, a més, molt diferent, o sigui, és una de les coses que... Bueno, t'ho preguntaré després, no m'ho contestis ara. Que estic descol·locat amb Lo de Évole.
Molt bé.
I això està bé?
Sí.
Val, és com ha de ser, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Sí, la intenció és aquesta.
És no saber què et trobaràs a cada diumenge.
Clar,
cada diumenge el programa canvia i a mi m'agrada que sigui així. És a dir, jo crec que entre el primer programa que vam fer la setmana passada amb els Estopa i aquest de la Macarena Olona, la distància que hi ha entre els dos és tot el marge que tenim per jugar. És un camp molt obert, quan els equips surten a obrir el camp, doncs nosaltres l'hem obert potser massa, però a mi m'agrada que sigui així.
Estava pensant que potser la de Macarena Olona recorda més un Salvados...
Vintage. Sí, sí, sí. I a més, fent l'entrevista, a mi em va passar, perquè jo li vaig dir a l'equip, dic, ostres, feia molt de temps que no feia l'entrevista així, bàsicament perquè tampoc no les busquem o no surten. I m'ho vaig passar molt bé. Va ser un retrobament amb el jo d'abans, no sé.
Home, sí, amb el jo d'abans, amb el Jordi Évole de fa quants anys?
De fa... Cada temporada apareix alguna vegada aquest tipus d'entrevista, però és veritat que la transició que ara mateix fa el programa no va cap aquí. No, no és a voler tenir aquestes entrevistes que aixequen tanta expectació, que són unes entrevistes molt de cara a cara, que l'entrevistador en aquest cas assumeix un rol de fiscal. No, m'ho passo bé de tant en tant, però si ho hagués de fer sempre no m'ho passaria bé.
Moments de l'entrevista, perquè evidentment ha generat una certa tensió, perquè és el primer cop que trenca el silenci Macarena Olona després d'haver estat un alt càrrec de Vox i d'haver sortit com va sortir, és a dir, malament, que diu coses com aquesta.
Jo estava en una reunió i una persona de direcció comentó que intentaba que no hubiera haber mujeres en su equipo para no caer en tentaciones.
Perdón.
O sea, ¿qué pensé yo? Eres gilipollas. Pero es un pensamiento particular. ¿Cuándo me preocupo? Cuando por primera vez Vox tiene posibilidad de formar gobierno, que es en Castilla y León. Y la imagen que veo de consejeros y altos cargos designados solo son hombres. Y te lo dice una mujer que es anticuotas, pero claro.
Macarena Olona agafa i fa una venjança, fa un Kill Bill en aquest programa?
Totalment. I a part és que ella s'havia preparat bé l'entrevista. Crec que el lloc que tria no és casual. Si algun lloc no li agradarà, on no li agradaria als dirigents actuals de Vox que ella aparegués, si hi ha un lloc a la televisió, un d'ells és el meu programa. Amb la ferida que encara cou i té moltes ganes d'explicar coses que no havia explicat, que ens podíem imaginar que segurament si les denunciem tu o jo no tindrien cap mena de repercussió i ens dirien que, bueno, que nosaltres som anti-Vox i per això ho diem, però clar, que ho digui ella, que fa servir una expressió que a mi m'encanta, que és yo tengo los planos del edificio. Es que no sé cómo me han hecho lo que me han hecho cuando saben que yo tengo los planos del edificio. A mí me sembla una frase buenísima. Y después té una altra...
Sí, aquest to és una mica Corleone.
Es que, bueno, es que ella hi ha un moment que diu yo he sido la protagonista de Vox History X. Uh-huh. I clar, o sigui, jo li pregunto, dic perdone, sí, ¿has visto la película? Digo, sí, pero me gustaría que me la expliques usted. Digo, bueno, pues era un chico que estaba en una organización, digo, hay un matiz ahí, ¿la organización de qué tipo era?
Dice, claro.
Yo digo, nazi.
Nazi. Ya que me lo pregunta, nazi era.
Era una entrevista, sobretot la primera part relativament fàcil de fer, perquè el convidat ve molt, molt predisposat.
Hi ha dos parts, no?
Sí. Avui fem dues parts perquè, bueno, jo havia detectat que la Macarena Olona que ve a rajar de Vox ve molt suelta i fins i tot et pot donar la imatge de que ha canviat i de que potser ara simpatitza amb el feminisme. Bueno, a mi totes aquestes coses, aquests canvis tan radicals de personalitat sempre, bueno, em generen sospites. I a la segona part, el que vam fer per guió era posar-li una mica contra el mirall, el seu propi mirall, de les declaracions que ja havia fet estant a Vox, i ja va ser portaveu parlamentària de Vox, sí, que és un dels càrrecs amb més visibilitat que pot tenir un partit polític. I clar, deia unes coses que jo pensava, dic, bueno, si ha canviat segurament tot això que deia em dirà que no ho diria ara. No, o sigui, no va haver ni una declaració
que la rectifiqués. No va rectificar
una,
res.
Ni una.
I llavors a tu quina sensació et dona?
Bueno, em dona la sensació de que per un cantó vol morir matant, si a mi m'heu fet aquí al llit, ara us enterareu, i buscar algun lloc on refugiar-se, que podria ser el seu propi partit, una escissió de Vox que quedés entre el PP i Vox, o directament ingressar al Partit Popular via Ayuso, que jo crec que allà s'entendríem bastant bé, i quina l'altra?
No, m'has dit quines opcions té després de fer aquesta entrevista.
Ah, això.
Que és el que creu...
Ella...
Que va a venjar-se per una banda...
I d'altra a promocionar-se com a una política que pot ocupar un espai a l'art parlamentari espanyol que ara mateix no està representat. Que jo no ho tinc massa clar. Però crec que té ganes. O sigui, aquesta tia és un animal polític. Jo no la coneixia. L'havia vist per la tele, em semblava molt teatral, a vegades fins i tot massa teatral, sobreactuada, i una tia que comunica de l'hòstia.
El fet que estigui dissociat la cara A i la cara B, és a dir, que per una banda pugui apuntar a masclisme dins de Vox, a decisions que no les pren Santiago Abascal, no sé si t'arriba a dir si són nazis o no són nazis, ja hauria part de... perquè la pregunta hi és.
No, hi ha aquí un moment en el primer capítol que a part... dels que surt més perjudicat és en Garriga, es diu el líder de Vox aquí a Catalunya, que ara és el número 3 allà, o el secretari general.
Un alt càrrec, sí.
No li agradarà el programa.
A Garriga?
No li agradarà el programa. Cosa que provoca zero tristor.
Però això ve derivat de la pregunta que et faig del tema dels nazis, que està vinculat a això.
Sí.
Ella hi ha un reconeixement de que hi ha un...
Correcte.
Que hi ha una proximitat o un aproximament d'una part d'una branca de Vox, que és la de Catalunya, amb el nazisme o amb el filonazisme?
Està arrelada al Vox català. I tirant del fil d'uns comptes de Twitter i de Telegram, es pot comprovar fàcilment, que és una cosa que fem al programa i que jo crec que serà de per mi és dels moments... més interessants, perquè per primer cop tot allò que podíem sospitar de Vox, que darrere de Vox podia haver comportaments nazis o feixistes, ho veus claríssimament. És a dir, ja no és una qüestió de no, és que el to que teniu o allò que dieu, no. Hi ha exaltació.
Complicitats.
Exaltació del nazisme.
A partir d'aquí, què creus que passarà després del programa? Perquè la impressió que fa és que i està ben jugat des del punt de vista de màrqueting, no? Que és la implosió de Vox, no? Però al final Vox és una marca que resisteix bastant les crítiques de tot tipus, fins i tot encara que vinguin de dintre, no? De fet, la crítica cap a ella, ella mateixa ho diu. Ara diuen que jo estic boja, que jo tinc problemes de salut mental, no? Que hi ha una estratègia muntada per aquesta voladura, d'alguna manera, no?
Evidentment, el que es faran els dirigents de Vox i la gent de comunicació de Vox aquest vespre és contrarrestar el cop, pues això, desprestigiant-la amb ella i a mi, i dient que, bueno, que esperaven, no?, d'una entrevista con Évole, pues claro, l'ha manipulado, no sé, diran el que vulguin. Jo crec que aquesta els hi fa particularment mal, perquè fins ara els escàndols que havien sortit de Vox eren de dirigents territorials, era de pues un cap que tenien a Toledo, per exemple, un altre problema que van tenir a Múrcia, però mai havien vist una figura amb la representativitat que ha tingut Macarena Olona, que, insisteixo, era la cap del grup parlamentari. Això suposa una quota televisiva enorme, cada setmana surts als mitjans, cada setmana, amb la sessió de control. A part, ella tenia especial habilitat per colar els seus talls als informatius. I per tant, el cop jo crec que és bastant més dur del que poden preveure. I jo no esperava tampoc que vingués Macarena Olona amb unes ganes tan grans de rajar i d'explicar coses que, ostres, les podíem intuir, però que ens ho expliqui algú que està dins i que a més et diu és que jo tengo los planos de l'edificio, em sembla que és un cop important. Jo crec que es pot assimilar, i no vull fer comparacions entre els dos partits, però al moment de picabaralla interna a Podemos entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, que fins aquell moment els havien vist com els tòtems del partit, i a part era una parella com que agradava al públic de Podemos, i allò va fer molt de mal a l'organització. Jo crec que estaríem parlant d'una cosa bastant similar en quant a conseqüències. Conseqüències que pot ser, doncs, això, una escissió, una incorporació a un altre partit, però el que està clar és que jo crec que hi haurà molts votants de Vox. Jo no crec que a Espanya hi hagi 5 milions de nazis. No crec que tots els votants de Vox siguin nazis, sincerament. Avui, quan vegin segons quines coses, ostres, jo crec que es poden repensar el seu vot de cara al futur.
També arriba un moment que d'una certa crisi també a nivell d'enquestes de Vox. Vull dir que no són el partit que eren fa, posa-hi un any o un any i mig, no?
És que s'ajunta tot. Les enquestes van cap a baix. Els periodistes afins, hi ha una cosa que fem avui al programa i és que recorrem en diverses ocasions a talls de Federico Jiménez de los Santos, que segurament és el periodista millor informat de Vox a Espanya. Bàsicament perquè els, bueno, té una afinitat.
Els coneix bé.
és molt interessant veure el que està passant en aquest sector de la premsa madrilenya, com estan donant-li l'esquena al partit que havia sigut havien sigut abanderats d'aquest partit. I jo crec que de tot això qui pot sortir reforçat és el Partit Popular.
Évole, aquests remalassos de fer de tant en tant per temporada un moment salvadors, són remalassos? És a dir, és un moment que t'agafa i dius, va, anem a fer-ho, però que cada cop, no que et costin, sinó que estàs més lluny d'allò?
Estic més lluny, però m'agrada recuperar-ho. O sigui, és a dir, jo no vull renunciar a la varietat que ens dona aquest ofici. I a mi m'ha donat la possibilitat de que jo tinc un espai que ha anat els diumenges al vespre des de fa 15 anys. Vaig estar molt vinculat a la marca Salvados durant 12 anys, o 11, i allà hi va haver un moment que a mi la marca Salvados em pesava perquè, hòstia, Salvados representava un punt de portaveu social que costa, almenys a mi em costa de portar. Primer perquè no em sento portaveu de ningú i és una càrrega que no m'agrada tenir. I és el moment que vaig decidir marxar de Salvados, quedar-se al Gonzo, que crec que era la millor, el millor tio o tia que podia haver per substituir-me a Salvados era ell. Ho està fent molt bé i a mi m'ha permès doncs experimentar i de tant en tant torno a una mica a casa i avui seria un cas molt clar, però el que et deia al principi, res a veure per exemple amb el que vaig poder fer diumenge passat, que per mi va ser un disfrute.
Ara repassarem alguns talls del programa de diumenge passat amb els Estopa, perquè és estupendo, la veritat és així, però m'interessa aquest punt. O sigui, tu hi ha un moment que Salvados et pesa.
Sí.
Hi ha un moment que...
I a part, jo estava desnaturalitzant Salvados.
En quin sentit?
Salvados és un programa de batalla, és un programa de guerrilla. O sigui, és un programa que ha d'estar al carrer i si no està al carrer, malament. Jo me l'estava portant cap a un altre cantó. O sigui, jo estava fent entrevistes molt notòries. L'última temporada meva és quan vam entrevistar el Papa, Maduro... I són entrevistes molt espectaculars, però que segurament estem donant l'esquena a temes que estan al carrer i que tenen a veure amb la sanitat, amb l'educació, amb els col·lectius que jo crec que són els desfavorits, no s'ho passen bé en la societat que hem muntat, i jo no estava tan al cas d'aquests col·lectius com havia estat altres anys o altres temporades. I crec que ara el programa ha tornat una mica cap aquí.
Dit d'una altra manera, tu vas cansar de ser aquell Jordi Évole?
Sí, sí.
No sé si és la marca pròpia que vas construir, que és tan exitosa, vas dir fins a... És que no és suportable aquesta pròpia marca. És que el problema és que, clar, el Salvados com a marca és molt bona, però era el Salvados de Jordi Évole igualment.
Jo, aquí és la gran batalla meva. La meva gran batalla, sobretot en el primer moment quan jo els dic jo vull deixar de fer Salvados, però que Salvados continuï, clar, a mi a la cadena em diuen... Però, a veure, no, sense tu, clar. Salvados... I jo els hi vaig dir, jo crec que Salvados té prou força com per mantenir-se per si sol, si trobem un bon recanvi. I el bon recanvi el vam trobar amb el Gonzo, i de fet els fets, diguéssim, que m'avalen. Porta 4 anys el Gonzo fent Salvados. I jo vaig marxar a fer una altra cosa que de tant en tant recorda aquells Salvados com avui, per exemple, però és molt puntual, i a mi m'està permetent d'entrada, no t'ho negaré, fer molts menys programes l'any, fer el que fèiem abans. Jo havia arribat a fer 30-35 programes cada temporada de Salvados. Això és inassumible. A part de que un format tan exigent, el que passa si tu vas a aquest ritme de producció és que abarateixes el que acabes donant. Jo ara estic fent 10 programes l'any, 11 com a molt. La qualitat que posem a cada programa és, ostres, la dedicació, les hores que li dedica l'equip. Jo he tingut un mes treballant a dos redactors, amb Macarena Olona. O sigui, a mi no em faltava de res quan vaig anar a veure Macarena Olona. Ho tenia tot, tot. M'he pogut preparar l'entrevista amb 3 o 4 lectures de guió amb l'equip. No he anat al dia anterior, he vist l'equip, vinga, anem a llegir ràpid. No, no, hem fet 4 reescriptures de guió. A mi m'agrada i tinc la possibilitat de treballar així. I no sé, prefereixo fer menys programes i que de tots jo estigui molt, molt, molt satisfet.
Clar, per això m'estàs parlant del, diguem-ne, de la qualitat del programa, dels estàndards, però algú altre també pot pensar, i fins i tot amb la manera que estàs dient, del desgast personal que suposa el que feies abans.
Evidentment, era un desgast molt bèstia perquè jo havia d'estar molt de temps fora de casa, per exemple, que és una cosa que al final et passa factura. I després era el desgast d'això, sentir-te una mica portaveu, no? A mi un cop el Gabilondo em va dir, es que ha habido unas elecciones en las que tú no has estado, no te has enterado, pero la gente ha votado que tú les vas a representar. Y digo, hostia, ¿pero por qué?
Fins aquí, ¿no?
¿Por qué? No. I també corres un risc, és creure-t'ho. I creure't tu al Robin Hood dels teus temps.
Et va passar en algun moment?
Potser sí. Jo no sóc molt conscient, però segurament, si féssim una anàlisi, pues jo vaig deixar de fer segons quines coses perquè el meu rol no li tocava fer allò. És a dir, fa 5 anys, sí, jo no m'hagués posat a cantar en una banda de rock. Per què?
No li tocava, Jordi, a voler cantar una banda.
Exacte, no li tocava, hòstia, la imatge, hòstia, tu estàs fent periodisme, això és una gilipollada.
Bueno, és una mica el que dèiem abans, has fugit de Jordi, a voler.
Sí, però qui...
La ombra aquella, escolti'm, deixi'm en pau que no m'estivi el braç, que diuen ara, no?
Sí, senyora.
Que sí que era bolsa, no?
però, no sé, a mi no m'agrada quedar-me al mateix lloc. Sempre. M'avorreix bastant quedar-me al mateix lloc. I crec que, d'alguna manera, tant amb Salvados com prèviament, quan jo vaig començar amb tot això i de cop i volta... Jo venia del periodisme pues, ortodoxa. Havia estat a la SER, havia estat a emissores locals, havia estat a teles locals. El salt que faig quan vaig al Terrat, en aquell moment m'encanta. I comencem a fer humor al 100%. Després això es converteix en un personatge que ja l'agrada. O sigui, que jo havia triat ser el follonero? No. O sigui, em va arribar, ho vaig fer, m'ho vaig passar molt bé, però va arribar un moment que a mi aquell traje no em venia gran, segurament. Jo veia còmics que hi havia al programa, jo veia en Berto, jo veia en José Corbacho, el propi Andreu, i clar, jo deia, jo sóc una merda al costat d'aquests tios en aquest rol humorístic. I també em vaig desfer d'aquell traje del follonero. Després em van posar, o em vaig jo també posar, el traje del periodista compromès amb el seu temps, en un moment molt concret, que va ser tot el que va haver al voltant del 15M.
Tot i que et saltes la primera fase de Salvados, que sí. És un intermig entre humor i... No? I
però allà ja hi havia molta crítica, eh?
Sí, sí,
allà,
sí.
Allà, aquells anys, fèiem coses... Jo recordo, per exemple, que hi havia una secció que li dèiem la parejita, i era una parella que s'havia de buscar la vida per sobreviure en un moment que la crisi començava a ser dura. Clar, les coses que feia aquesta gent tenien una intenció de l'hòstia. O sigui, va haver un dia que es van plantar a una zona blava i anaven posant monedes al parquímetre perquè els sortia més barat viure en una zona blava que en un lloguer. I l'escena és boníssima. És que l'escena avui encara es manté. O sigui, la podríem recuperar. Crec que eren l'Anna Beltrán i ostres...
No passa res.
No, com es deia l'actor que... Ostres, que em sap molt greu.
Ja ens ho diré algú, si no.
El que feia de Mosso d'Esquadra a una obra de teatre que es quedava amb un ull...
Home, ara no em sortirà a mi el nom. El Miqui Esparvé.
No. El Miqui també estava aquí, però és l'altre.
El Verdaguer?
No.
Ens dius l'altre. No. Sé.
És de la família de Jamones el Charro.
De Jamones el Charro?
T'ho juro, és d'aquella família.
De veritat?
T'ho juro.
Bueno, sí, ara sí. No em serveix com a... Deixar,
bueno,
no,
jo dic
no
per donar pistes a
l'audiència. Ja ens ho diré algú, no pateixis.
Alan.
Alan.
Alen.
Alen.
Hòstia, ara... Tinc
estàs
un lapsus
fent un diàleg excel·lent,
com
ara, eh?
Estigui,
Jordi,
com...
si vols, jo ho allargo, però...
Com ho estic escoltant, dirà, però, tio...
Com t'has recordat de mi?
Però, no, com t'has oblidat d'aquesta manera de mi o del meu nom?
Bueno, això passa. Bueno, això també és l'edat, o no?
Totalment. Sí, l'edat és una filla de puta. No, és fotut.
No, però veus, ara que estàs parlant d'aquest primer Salvados, em diu, espera't, un moment, que algú, espera que estic rebent molts missatges. Ara, mira, no els havia mirat, el del Mau, el Pere Mas, l'Àlex Montoya, Alén Hernández.
Molt bé.
Hosti, perdó, que m'ho havien enviat fa un minut ja i tot,
Sí,
jo
sí.
Aquí deixant d'allargar... Disculpa, això no, passa per no mirar el mòbil.
Però hem fet una publicitat que espero que sigui compensada.
Sí, segur. Per d'ell, espero. A mi no m'hi fiquis. No, t'anem a dir que jo me recordo una vegada que vaig entrevistar i que estàvem parlant dels Salvados i de l'evolució dels Salvados. Jo deia, hi ha diverses mutacions. Hi ha aquest primer Salvados més entreteniment, humor barrejat amb, i cada cop tendint més a un cert periodisme, un moment que hi ha una mutació total que dius, bueno, això que deies es converteix en el missatge, diguem-ne, d'una determinada part del país, no? I de determinades reivindicacions, i jo et vaig dir, la tercera mutació és quan Jordi Évole desapareix de la càmera, en un programa que no surts, em sembla.
Sí, ja.
I em vas dir, m'encantaria. Aquell dia me'n recordo, quan ho tinc clavat, m'encantaria desaparèixer de davant de la càmera. I vaig tenir la impressió aquell dia de que havies notat la pressió de que depengués tan excessivament el programa de tu, de la teva cara, de la manera d'executar. I això em va recordar, evidentment, el Buenafuente, que també en algunes entrevistes havia dit algun dia jo plegaré i tranquils, no passa res, que tot això, no? Això és el que ha passat en els últims temps? La tensió d'haver de tutivar d'aquest carro?
El que ha passat és que jo he desaparegut definitivament de Salvados i s'ha demostrat que no, o sigui, no sóc imprescindible per res, ni parlo d'Évole tampoc, eh? Si vingués un que es
digués
Hernández, pues lo de Hernández i ja està.
Perquè hauries de canviar el nom com a mínim, no?
Però sí que és veritat que jo m'he sortit una mica del circuit, el que passa és que m'he quedat amb 10 tastets de les coses que m'agraden fer, que és un luxe. És a dir, és un luxe que jo pugui dedicar-me una temporada a fer 10 programes, que, que és, ostres, és una cosa bastant inèdita a la televisió d'aquest país.
Això va passar la setmana passada quan estàveu parlant amb Stop en aquest road movie, que jo deia, llegia el Sergi Pàmies, que deia alguna cosa com la generositat dels Estopa, perquè no és fàcil el que vau parlar sabent que hi ha càmeres a l'entorn, per molt que les dissimulis o no dissimulis, no?
Hombre, yo de un tiempo a esta parte tuve que tomar pastillas para dormir.
¿En serio?
Sí. Pero yo creo que al principio, cuando empiezas en esto de negocio de la música...
Sí, estás tan feliz.
Estás tan feliz. Dices, tú, tocas aquí, tocas allí. Y sí. Vas totalmente sin sufrir nada.
Nada.
Ahora eres más consciente y te pones más nervioso. Mm.
Pero eso es muy parecido a lo que nos pasa a los de la tele. Yo me considero un tío optimista, alegre. Yo he estado en el puto pozo.
Jo estava en el puto pozo, també. Per culpa de la tele?
Per culpa de tot. És a dir, hi ha un moment que se t'ajunta tot, se t'ajunta el pressing de la tele, el pressing de que has muntat una productora i tot et ve enorme, problemes meus físics i també mentals, bueno, pues, s'ajunta tot i petes.
Aquesta és la primera vegada que sortia el Jordi i no l'Évole a la tele, no?
Jo crec que havia tret algun cop a la puteta, però amb tanta intensitat mai. Però per mi la generositat del David i del José era tan gran que em semblava que era una traïció si jo no em mostrava.
Però és difícil, perquè jo estava pensant, mentre veia el programa, dic, clar, tu estàs fent dos papers a la vegada. Un és, estàs fent un programa de tele, estàs intentant que passin coses allà, perquè si no ja em diràs, no? Podem estar en un cotxe durant 7 hores corrent, i per tant has de provocar que passin coses, però a la vegada... et deixes anar tu mateix en aquell moment,
bueno,
amb una certa vulnerabilitat.
Diguéssim que el director de Lo de Évole ho hagués vist d'una manera guai, perquè hagués dit, ostres, és que tu també has de fer que passin coses, a tu també et passen coses en aquesta moguda. I és una cosa que jo crec que és un del nou ADN que té Lo de Évole, és aquest. És que, bueno, si jo m'he d'implicar amb la moguda, m'implico. Jo la setmana que ve entrevisto a la Maruja Torres. És una entrevista que l'he disfrutat, però
quina enveja.
Ha sigut preciós. Ens hem anat amb ella a Roma a fer l'entrevista. Aquí és on et dic de fer això amb mitjans. La conversa prèvia amb la Maruja... Yo només la vaig veure un dia. I em va dir, hace cuatro años, cinco años que no viajo. Des de l'any 2018 ella no sortia. Primer per problemes de salut, d'operacions, després la pandèmia, després més problemes de salut, total. Cinc anys, Maruja Torres, una tia que ha tingut la maleta a la porta tota la vida, no s'havia mogut de casa. I li vaig dir, bueno, a veure què podem fer amb això. I una companya, la Laura, em va dir, tio, per què no ens anem de viatge i fem el programa de viatge? I hòstia, em va semblar una idea fantàstica.
I què va passar?
Ens vam anar a Roma.
Quan la treus, diguem-ne, de casa seva?
T'ho imagina't l'emoció d'una senyora com la Maruja Torres, que s'ho ha patejat absolutament tot, però que ara té 80 anys, té dificultats, però de cop i volta la truquen d'un programa de tele i li diuen, ei, ens anem a Roma i ho gravem allà.